Doncs un dilluns més obrim la secció del núvol, avui en solitari. Un sol núvol. Avui hem de saludar la Irene. Irene, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè l'altra meitat està convalescent.
Exacte, li no? Diem. Sí, li donem ànims des d'aquí, pobra. Estava malalt, així que...
Bueno. O sigui que es perd la sessió d'avui. Esperem que recuperi ràpidament, té temps, per tornar a acompanyar-nos en el següent programa. I és una llàstima perquè avui, Irene, tu mateixa ens faràs 5 cèntims, no?, del contingut d'avui. És un tema que teníeu molt interès a tractar.
Exacte, avui farem un fenomen bastant especial, centrat en un tema tabú que a vegades sembla que no tractem els adolescents. També, com sempre, portarem les recomanacions d'oci que us hem preparat per vosaltres i finalment, bueno, i també les recomanacions de les coses que han passat a les xarxes.
Molt bé, doncs ens hi posem de seguida.
Avui tenim amb nosaltres un fenomen molt especial, com hem dit abans, perquè és un tema que no havíem fet mai. Ella és Elena Puig, infermera referent dels programes de la Generalitat de Catalunya i infermera en programes adreçats a l'adolescència, com el servei Tarda Jove, que també el tenim aquí a Sant Cugat. Ha vingut per parlar de sexualitat i adolescents, concretament sobre la prevenció d'embarassos no desitjats i riscos en les relacions sexuals. Benvinguda, Elena.
Hola, gràcies.
Per començar, què es considera una relació sexual de risc i com es poden evitar?
Home, una relació sexual de risc amb adolescents i, bueno, i amb tothom és una relació sense protecció. Sense protecció, doncs, per evitar embarassos i per evitar malalties de transmissió sexual, que és un altre tema que a vegades tampoc tenim gaire present.
I més o menys saps quants adolescents mantenen relacions sexuals sense protecció?
Home, no tinc xifres així directes, però segons les franges d'edat, quan més joves són i quan més inicien relacions sexuals amb edats tempranes, menys protecció fan servir. És un tema de conscienciació, vull dir.
I sempre hi ha la por, òbviament, a patir un embaràs no desitjat. Què cal fer davant la possibilitat o dubte de poder estar-ne patint un?
A veure, suposo que el no saber si estàs en aquell moment embarassada, vols dir, doncs, el que tenim que fer és anar a consultar amb un especialista, vull dir, una tarda jove o així, perquè ens pugui practicar una prova d'embaràs en el cas de que ho estem. Vale? Llavors, amb la prova d'embaràs sabrem si hi ha un embaràs o no i portarem a terme les coses que tinguem que portar a terme. Vull dir, en aquest cas, doncs, el que vulgui fer l'adolescent.
També hi ha bastantes noies, o entre les noies adolescents hi ha molts mites sobre la píldora del dia de després. Això també és un mètode, diguéssim, que pot utilitzar com a recurs?
Això és un recurs i molt valuós. No és un mètode per prendre sempre, no és un mètode anticonceptiu, sinó és un mètode per fer servir en un cas de que falli el mètode habitual, que seria en l'adolescent, doncs, recomanar el preservatiu perquè ens evita embarassos i malalties de transmissió sexual, però clar, si falla aquest perquè es trenca, perquè hi ha un oblit, perquè per qualsevol cosa, hi ha l'opció d'anar a buscar la pastilla del dia després, la postcoital, que es dispensa gratuïtament en els CAPs i es pot comprar a la farmàcia. I aquesta pastilla és vital per evitar un embaràs no desitjat. A passar que repeteixo, no és un mètode anticonceptiu, no se'n pot fer un abús. Però davant d'una conducta de risc, sempre que hi ha que tirar per aquest camí.
Elena, quan parles de fer un abús, no sé, hi ha una quantitat o un període de temps en què s'hagi d'estipular doncs, un ús més o menys
raonable. Sí. Home, no hi ha res així mínimament descrit, el que passa que, clar, tu no pots fer servir la pastilla el dia després mensualment, o sigui, després de cada relació sexual prendre'm la pastilla, perquè, clar, això seria un abús del mètode i un abús de les hormones, clar, això no és gratuït tampoc. Llavors, clar, recomanem nosaltres, quan dispensem una pastilla el dia després, és començar a fer servir un mètode, si el preservatiu, pel que sigui, és un mètode que no ens va bé perquè se'ns trenca, perquè se'ns oblida o perquè no ens el posem, doncs fer servir un mètode hormonal, però un mètode fiable que ens porti una fiabilitat i no tinguem que anar fent ús d'aquest recurs constantment, perquè evidentment ja et dic, a la salut tot no és gratuït.
Expliquem doncs quina és la funció d'aquesta píndola.
La píndola del dia després és justament és evitar l'embaràs en el possible, en el cas de que es pogués produir, no? Posa en marxa una sèrie de mecanismes que evitaria aquest possible embaràs, no? A nivell fisiològic de la pròpia dona, no? Pues, jo què sé, es passeja el moc cervical, endarrereix una mica la motilitat dels ovaris perquè baixi a l'òvul, vull dir, fa servir diferents mecanismes. Llavors, clar, no és bo donar aquesta càrrega hormonal mensualment o dos cops al mes, vull dir, clar, això no es pot fer. si tu no fas servir segons quin mètode, t'has de plantejar de fer servir un mètode, perquè clar, això és la responsabilitat que té una persona davant quan comença a tenir relacions. Per això existeixen els serveis com Tarda Jove, com Salut i Escola, que assessorem sobre aquests mètodes anticonceptius. Abans d'arribar a tindre que fer servir la píldora el dia després, que és preventiva i que té una eficàcia demostrada alta quan es pren just el dia després. Si ho allargues molt, doncs l'eficàcia va baixant, no?
Està bé que haguem remarcat això, perquè haig de dir que abans de venir aquí, parlant amb moltes noies de nostra edat, o sigui, inclús de més de 18 anys, no saben quan es pot prendre la pastilla del dia després, i hi ha mites de que només t'ho pots prendre dos cops a la vida, que només t'ho pots prendre un cop l'any, que si potser no serveix del tot. O sigui, que està bé que ho hem remarcat.
És veritat, això és cert, perquè alguns comentaris també m'han arribat en aquest sentit. Per tant, això també evidencia que els joves potser no estan tampoc tan ben informats.
És un anticonceptiu d'emergència. D'emergència, vol dir quan m'ha fallat tota la resta. Però clar, el que passa és que clar, no es fa servir com a anticonceptiu d'emergència, es fa servir com a uif, oi la cagau. No, llavors, té que ser quan jo ja faig servir un mètode i aquest mètode em falla. Vull dir que clar, no hi ha una pauta, però clar, no te la pots prendre cada mes.
Però quan, si arriba un cas així i us demanen la píndola del dia després, exactament quin és el protocol?
El protocol, si m'arriba una noia demanant-me el dia després i fa un mes se n'ha pres una, jo li tornaré a donar una altra, perquè també hi ha un risc d'embaràs. Però, clar, li recomanaré encarecidament que, sisplau, em vingui a veure la Tarda Jove i comencem a fer un mètode anticonceptiu com Déu mana, perquè no tingui que estar prenent pastilles el dia després cada mes, perquè, clar, això no és... Hi ha que tindre unes conductes responsables en tota la vida, i amb el sexe és amb una d'elles. I això és una cosa que potser... No està ben arraigada a la nostra societat. Vull dir, hi ha que ser responsable davant de qualsevol conducta de risc. Vull dir, jo potser no hi ha prou informació, o la informació no arriba com tindria que arribar, vull dir, o les campanyes no són prou explícites. Fa uns anys, als anys 90, ningú tenia relacions sexuals sense preservatiu, on tenia poca gent, perquè teníem una por al cos del SIDA, a tothom anava amb moto sense casco. Clar, sí. Clar, llavors clar, era una altra. Ara tothom es posa el casco però ningú es posa el preservatiu. Vull dir, clar, ha canviat una mica el...
Ens hem relaxat.
Jo insisteixo en els embarassos, que és un bueno, clar, i és una problemàtica, però tens que prendre després unes mesures, però també estan les malalties, que aquelles també ens han relaxat molt.
I tot i així, quan es produeix un embaràs no desitjat i una noia s'entera que està embarassada, quines opcions es pot plantejar i, per exemple, si es planteja l'avortament, en quines condicions es pot realitzar aquest avortament?
Si es planteja l'avortament, bueno, tot això s'ha d'adreçar al centre sanitari de referència, pot venir aquí al passi de la Tarda Jove, que l'assessorem sobre tot aquest tema. Si tu tens embaràs, la llei orgànica et protegeix, i l'última llei orgànica, tenim l'embaràs, és gratuït i és lliure i tu pots decidir avortar en els períodes que marca la llei, vull dir fins a 14 setmanes, és l'avortament lliure i gratuït, i a partir d'aquí doncs, ja tenen que haver-hi doncs, uns factors de risc per la mare, pel nadó, bueno, així va avançant per setmanes, no? Però el primer terme, que seria el que nosaltres parlaríem, que seria un embaràs d'una noia adolescent, nosaltres assessorem a les primeres 14 setmanes, les primeres 9 es pot fer l'avortament farmacològic, i després d'aquí ja passaríem els avortaments per la grat o per aspirat. Però bueno, tot això llavors ja té un protocol, sí que entres dins un protocol, fem l'acolliment, es fan tots els papers dels tràmits administratius i legals que cal fer i es deriva ja en dia i hora, respectant l'espai legal que ens marca la llei, que són 3 dies perquè s'ho puguin pensar, i es dona ja una cita per tramitar aquest avortament, si és que el que vol fer la noia en aquell cas és avortar.
I cal dir que si són menors, o sigui, es necessita el consentiment dels pares, no?
Sí.
Vale, és que moltes noies se suposa que passen aquest tràmit o per por del rebuig dels pares o per por del rebuig dels amics ho passen soles també. Per tant, pot ser que si una noia no li vulgui avisar els pares, els infermers o els metges o el servei de jove és qui contacta els pares?
Aviam, si la noia no vol avisar, o sigui, si ets menor de 18 anys i vols avortar, ho haurà de saber els teus pares, mare o tutor legal. Si no, no ho pots, perquè ha de signar uns papers de consentiment. Per tant, el que fem a vegades és l'acolliment de la noia i l'acolliment de la família. i fem una mica de mediadors en aquest tema, no? I la gent, jo no m'he trobat en cap cas que la noia volgués, els pares es posessin de que no. Vull dir, que es fa una mica de mediació. El problema és, és la informació als pares, no? Les noies tenen molta por d'informar d'aquest estat als seus pares, vull dir, per la bronca que els hi caurà, clar. Però llavors es fa una mica de mediació, no s'avisa, jo no he tingut que avisar mai directament a un pare, sinó que ha sigut la pròpia noia que ha avisat els pares i els ha fet venir, i llavors allà els hi m'he informat, perquè quan dones la informació, però a més dones tot el ventall de possibilitats, ja ho dones tot, doncs pot anar a aquest lloc, farem això, farem l'altre, dones tota la informació, el tràngol és menys dur, no? Perquè ja ho tens tot, com tot controlat, no? I llavors sí que fem moltes vegades mediació amb els pares, informem de tot i ja donem tot el ventall de possibilitats i no hem trobat mai cap problema en aquest aspecte.
I, per tant, on es pot trobar ajuda davant d'un embaràs desitjat, com has dit, diguéssim, el Servei Tarda Jove? Què és exactament i què fa el Servei Tarda Jove quan li arriba una noia que creu que pot estar embarassada?
El Servei Tarda Jove és un servei d'assessorament i d'acompanyament a l'adolescent amb tot el tema d'anticoncepció, sexualitat. Si ve una noia que creu que està embarassada, primer farem una prova d'embaràs per determinar si ho està o no ho està. Si es dona està embarassada, si sabem que està embarassada en aquell moment, doncs clar, si és menor de 18 anys, tindrem que té que avisar la seva o els seus pares, per poder començar tots els tràmits administratius i legals que ens van a la llei. Si els pares estan avisats i els pares venen, farem tots els tràmits, donarem tota la documentació necessària, farem les proves complementàries que calguin per saber l'RA i totes aquestes coses de la noia, i ja donarem la cita perquè se li practiqui l'avortament. Tot això per la via de la sanitat pública, vull dir que és el que està estipulat i el protocol defineix. Es farà tots els tràmits i l'avortament ja a un altre centre, no es fa aquí a Sant Cugat, sinó que es fa a un altre centre, que és on està estipulat que es faci allà, i es farà tot el tràmit així. Vull dir, s'assessorarà, s'informarà, se li informarà tot com anirà, què se li farà i tot el que haurà a seguir. Es dona tota la informació i es fan tots els tràmits legals. Es mesuren tots els paràmetres de setmanes d'embaràs, es té tot en compte, es fa l'exploració.
Un parell de cosetes són molt senzilles. No cal estar embarassada o pensar que s'està embarassada per anar a fer-vos una visita. Vull dir que es pot anar a consultar, a que l'assessoreu, per tenir justament informació?
Sí, sí, de fet és que el Servei Tarda Jove és per això. Clar, el que és l'avortament és quan ja ha fallat tot el sistema, com si diguéssim, no? La nostra tasca primordial és la planificació, la prevenció, l'educació, la nostra tasca principal. Tant les tardes joves com els programes de salut i escola, que és una infermera que està desplaçada als instituts, i la nostra tasca sempre és la preventiva. Quan ha fallat tota la tasca preventiva, arribarem a aquest, no?, que seria el tema de l'avortament. Però, clar, l'objectiu principal d'aquests serveis és tota la tasca preventiva que té que haver-hi abans.
Doncs que sàpiguen, és interessant també que se sàpiga que no cal arribar a aquest extrem per anar i passar un moment per l'oficina i sol·licitar informació. I després un altre matís, estem parlant gairebé tota l'estona d'embarassos i ens estem fixant, o almenys tenim al cap, la noia, però els nois també.
Els nois participen poc. Algunes vegades venen amb la parella a fer la prova d'embaràs i tal, alguns cops, no és que sempre vinguin soles, però participen menys en aquest procés. Realment, perquè tenim un tipus de societat que és així, no?, que sempre el problema que l'acabem tenint les noies, vull dir que és pel mateix, també qui ve a les tardes joves, doncs venen les noies, les parelles poques vegades venen. Llavors, clar, l'embaràs és una cosa de dos, evidentment, però clar, en aquestes edats tan tempranes, doncs la cosa queda molt acumulada, tot el pes sobre la noia, i llavors, clar, això és un problema, per això és interessantíssim que vinguin, abans de tindre cap problema, es vingui a assessorar, es vingui a fer educació, es vingui a planificar, abans de poder arribar, que ja et dic que és el fracàs del sistema, l'embaràs no desitjat.
Doncs és una sort que quan aneu a fer les xerrades, Helena, a les classes també hi ha nois, eh?
Sí.
Almenys
sí.
Alguna cosa escoltaran, eh?
Sí, però amb aquestes edats la veritat és que la informació, no sé per què no ens... És un problema, jo crec, de comunicació a vegades, no? Perquè tu dones la informació, ells la reben, però no sé per què aquesta informació, sobretot amb el tema d'anticonceptius, en tot aquest tema de prevenció de malalties i d'embarassos, doncs no ho estem fent bé, no sé per què, clar, les taxes també
tampoc no, jo no ho sé, potser estic parlant per parlar, però potser també hi ha la sensació que no s'assumeix com una responsabilitat.
És que jo crec que molts adolescents el que pensen, i ho dic perquè, o sigui, clar, abans de fer aquesta entrevista jo he parlat amb noies que s'han quedat embarassades, i el que moltes em diuen és que tu penses que mai et passarà a tu, com els accidents de trànsit, o com tu veus una cosa, però no ets conscient que això també et pot afectar a tu en qualsevol moment. I bueno, això, un oblit, un acte potser que no hi causen la responsabilitat, i quan et dones compte és quan, bueno, quan ja ha fallat. No,
no? Però és com deia l'Helena, aquí hi són dos. I exacte, la responsabilitat és dels dos. El que passa és que després qui carrega...
Qui carrega és la noia. Vull dir que parlem tot de paritat i parlem de moltes coses, però tot segueix sent una mica com sempre, saps? La que carrega, i sobretot en aquesta edat tan joves, i es nota molt quan parles amb noies, clar, les franges d'edat, si tu comences a tenir relacions sexuals molt jove, amb 13-14 anys, la teva maduresa no et permet veure el risc que estàs, a la que estàs submès, perquè, clar, evidentment, la teva maduresa és la que és per l'edat, no? I llavors, clar, adoptar aquestes mesures de prevenció és potser més difícil que amb una noia de 18 o 19 anys, que és una dona més madura i que té més clar els riscos que assumeix. Quan més jove ets, menys clar tens els riscos que tu assumeixes.
Tot i així, en el servei de jove, a vegades us arriben noies que es plantegen no avortar i seguir endavant amb l'embaràs? És a dir, les noies contemplen les dues opcions?
Les noies contemplen les dues opcions, i això ja és molt personal. Generalment, el que hem tramitat més són avortaments, tot i que hi ha hagut alguna noia que ha tirat l'embaràs endavant. Vull dir, clar, és una cosa de valors d'ella, de valors de la família, i clar, amb això nosaltres ni entrem ni sortim, allò no fem cap judici de valor en cap dels dos casos. Qui té que triar sempre és la persona que està allà i que ha de dur a terme o no l'embaràs endavant o no, o avortar. Vull dir, això és una cosa totalment personal.
I en cas d'avortar, com afecta l'avortament físicament i psicològicament a la persona que el pateix? Hi ha un procés de recuperació un cop has avortat?
Home, l'avortament, si és a poques setmanes incipient, doncs és com, bueno, hi ha un procés de recuperació, hi ha uns dies de pèrdues, físicament necessites uns dies, i psicològicament doncs dependrà dels valors d'aquella persona. Jo crec que, bueno, que hi ha noies que s'ho prenen, que els hi dol molt, que realment s'ho plantegen i els hi sap molt de greu, i altres que potser no tant. Però vull dir, clar, això jo crec que és bàsicament els valors que tu has rebut, els valors que tu tens, de teus i del teu entorn.
I si una noia o una família o la parella decideix tirar endavant un embaràs, aquestes persones reben ajuda tant econòmica o social per part de l'administració o no?
Hi ha ajudes, eh? Hi ha associacions, ONGs, que els derivem moltes vegades, que hi ha una que és Salut i Família i tal, que es poden adreçar, se'ls pot oferir ajuda. Nosaltres ho derivem normalment als serveis socials, que també es posen en contacte amb els serveis socials de l'Ajuntament, que depèn en quins casos també pot donar ajudes. Vull dir que hi ha ajudes, vull dir, no et sabria dir quines, perquè nosaltres tot això ja ho derivem a través de serveis socials.
Vale. Ja per acabar, un tema que hem comentat fora d'antena abans d'entrar és que diversos experts han observat que, no com a dada, però com a sí observació a destacar, que les filles de mares adolescents tenen possibilitats de patir un embaràs no desitjat en la seva adolescència. Heu observat vosaltres també que potser aquest patró es repeteix amb alguna tendència?
Jo també he sentit aquesta dada, eh? Jo no tinc dades fiables, no tinc dades estadístiques sobre aquest tema, però bueno, sí que es comenta, i que sí que hi ha estudis que ho diuen, que amb una mare adolescent, o sigui, una senyora que ha sigut mare adolescent, que aquella filla repeteix aquella conducta moltes vegades i tira endavant a l'embaràs. Vull dir que no són noies que es plantegin avortar, sinó que a vegades tiren endavant a l'embaràs perquè és una cosa potser viscuda al nucli de la família, són aquests valors que inculca la família i que la noia ho veu com a normal, no? O com a normalitzat. Tinc una mare adolescent, d'una àvia adolescent, doncs a vegades potser la filla també acaba sent una mare jove. Bueno, són valors a vegades inculcats. No tinc dades que això ho corroborin, però sí que he sentit i que hi ha estudis que ho diuen.
Vale. Doncs ja per acabar, ens despedim de tu, Helena, i sobretot diguéssim que recordar als joves aquest servei que està disponible als instituts, així que qualsevol dubte amb sexe, que és un tema que potser mai havíem tractat aquí, però que està bé donar-hi veu i cobertura, sobretot per poder saber a on dirigir-se en situacions d'ajuda.
A tarda jove està Can Mates, al cap de Can Mates estem els dimecres a la tarda, i tots els instituts de Sant Cugat públics tenen un servei que es diu Salut i Escola, que hi ha una infermera que assessora sobre aquests temes. A tots els públics i a l'Escola Tau també. Vull dir que això...
Doncs una informació de servei que està bé conèixer. Doncs moltíssimes gràcies, Helena Puig. I ara seguim amb el programa, Irene.
Obrim la secció on destaquem el que ha estat el més sonat a les xarxes aquests darrers dies i el principal és això. Bé, ara, en principi, hauria de sonar el gall del Manel Navarro, que suposo que tots i tothom a totes hores han parlat d'aquest tema, com no podia ser d'altra manera, i és que el jove cantant català representant a Espanya Eurovisió, com tots ja sabreu, en el moment de més clímax de la cançó, quan ja s'estava acabant, al jove se li va escapar un gall que s'ha fet viral i inclús ha arribat als Estats Units i que el va fer quedar en última posició pobra en el concurs europeu. Les xarxes socials s'han bolcat amb el pobre noi i han creat una gran quantitat de memes i acudits al respecte. No obstant, el cantant de Sabadell s'ho ha pres amb bon humor, perquè no tothom accepta les crítiques d'aquesta manera, i ha dit a les seves pròpies xarxes socials que Eurovisió ha estat la millor experiència que ha viscut a la vida i que ha demanat perdó si ha decepcionat el públic. Fins i tot va compartir ell mateix un acudit amb fotografies de galls, etc., després de finalitzar la seva actuació. Tot i així,
qui ell... saps si troba patrocinador, eh?
Exacte. No, però ell es veu que ja, quan va sortir a l'escenari, ja estava pels terres i menys mal que no el van enfocar perquè sabia que quedaria últim. Això és el que ha dit ell, almenys, després, arran de totes les crítiques. Seguint amb aquest tema, a les xarxes s'ha generat un altre debat, a part d'aquest, i és que moltes veus opinen que l'elecció de Manel Navarro com a representant espanyol a Eurovisió va ser un tongo i que va ser una decisió amanyada en la fase prèvia. Aleshores, en el programa de Televisió Espanyola, on s'escollia el representant pel concurs, diguéssim que van quedar dos finalistes, Manel Navarro i la cantant, una noia que es deia Mirela. En el sistema d'elecció, el públic va votar majoritàriament a la noia, però què va passar? Que el jurat va decidir que anés al noi, canviant els criteris que es van fer servir l'any anterior també en ocasió d'empat, i van canviar els criteris. Clar, molta gent es va queixar ja inclús abans que anés, el pobre, ja portava la creu. Aleshores, què va passar? Que quan va perdre Manel Navarro, Twitter, o sigui, encara ja no només pel gall, sinó que a sobre també li van donar per l'altra banda. I, per exemple, Àngel Llàcer, no se li va, o la Xenoa, o el que sigui, no se'ls va ocorrir res més que començar també a enviar comentaris negatius al pobre noi, dient-li que el que havia fet ell era un tongo i que directament Àngel Llàcer va dir que los tongos se pagan caros. I ara passem a una tendència viral en àmbit internacional, i és que a França han corregut per les xarxes socials unes vinyetes que denuncien el masclisme en les tasques de la llar. Segons ha publicat l'autora en una pàgina de Facebook sota el pseudònim d'Emma, perquè és anònima, les vinyetes, intenta demostrar a través d'anècdotes quotidianes com les dones suporten la càrrega moral de fer o no fer les tasques de la llar. A través d'aquestes vinyetes es vol portar un problema individual a un conflicte sistèmic que passa desapercebut per la societat, i fins i tot els mitjans francesos se n'han fet ressò i les vinyetes han estat compartides més de 60.000 vegades a través de les xarxes socials. I ja per acabar us expliquem un tatongo televisiu, i és que, com sabeu, la Voz Kids es fa en molts països, un d'ells a Mèxic, i un dels coach o entrenadors és el cantant Maluma. Aleshores, què va passar? Que fa poc van fer la final i Maluma anava, diguéssim, representant a un noi de 13 anys. I com se sap, aquest guanyador es fa a través de votacions o trucades. Què va passar? Que justament la mateixa nit de la final, que es feia per televisió, el cantant Maluma va ficar una fotografia a Instagram que estava fent un concert a Califòrnia, i anava vestit completament diferent. I és que a sobre, en la fotografia, bueno, o en els vídeos de la final, surt amb el cabell rapat al zero, i en el concert de Califòrnia surt amb el cabell llarg i una cua. Clar, els telespectadors, com comprens per les xarxes socials, no van fer que denunciar aquest tongo. Total, que a partir d'això, aleshores, el programa mexicà ha hagut de sortir a explicar que resulta que a la Voz es graven tres possibles finals i depenent dels resultats de votacions del públic s'emet el final de cadascuna de les finals triades.
Mare meva, com està el món de la tele!
I tot per una fotografia a Instagram, eh? Ja has vist tu.
Molt bé, doncs de les tendències passem a l'agenda.
I continuem amb la secció que porta les recomanacions d'oci. En aquest cas comencem amb la sèrie de la setmana, que és The Master of None. Aquesta comèdia narra la vida d'en Dave, un actor d'uns 30 anys, resident a Nova York. La història se centra en les petites anècdotes del seu dia a dia, que consisteix en quedar amb els seus tres amics, buscar o intentar tenir nòvia i intentar tenir una feina. La sèrie ja té dues temporades a Netflix, amb 10 capítols cascuna, és a dir, bastant curta. Els capítols duren uns 30 minuts i estan plens de gags i escenes còmiques, que segur que us faran riure. L'actor és d'origen indi, es diu Aziz Ansari i encarna el principal protagonista. I a part, ja ha guanyat un premi Emmy i ha estat nominat al Globus d'Or. Diguéssim que la sèrie ha estat bastant ben reconeguda per la crítica. Així que ja sabeu que a Netflix estan disponibles les dues primeres temporades. Seguim amb el llibre de la setmana, que aquest cop es diu L'odi que dones, d'Angie Thomas. És una novel·la adolescent que narra la història d'una noia americana, que es diu Star, que viu entre dos mons, perquè d'un costat ella viu a un barri perillós on la violència racial i la lluita de bandes està a l'ordre del dia, i d'altra banda estudia a una escola privada on ella és l'única alumna negra. Què passa? Que la història comença quan un policia blanc mata el seu amic, un noi negre que anava desarmat, que és com els últims casos de policia i violència que estan havent-hi als Estats Units. Aleshores, el barri on ella viu es revolta, diguéssim, contra el sistema que representa la seva escola privada. I tot això arriba als mitjans de comunicació. D'altra banda, prosta el paper de la protagonista, que se sent sobrepassada per la situació i creu que no encaixa enlloc. El llibre està disponible en molts idiomes, té 400 pàgines, però és molt ràpid perquè és lectura adolescent, i costa prop de 17 euros, tot i que en format digital no arriba ni als 9 euros. Seguim amb la pel·lícula, que aquesta vegada es diu 15 anys i un dia. És un film espanyol de l'any 2013, que hi surt la Maribel Verdú, i durant aquest llargmetratge s'explica en 96 minuts un retrat d'una adolescència complicada. Bàsicament va de que un noi, en John, que està interpretat per un actor que es diu Piper, és expulsat de l'institut. A causa d'això, la seva mare, a qui dona vida justament Maribel Verdú, l'envia a viure amb el seu avi, que és un excombatent de la guerra a Bòsnia i que viu a Cádiz. Aleshores, diguéssim que aquesta pel·lícula ha estat guanyadora d'un Goya, Festival de Màlaga, i com que tracta el tema de l'adolescència conflictiva, també és una pel·lícula més o menys alternativa, però que està molt bé. I acabem amb la cançó de la setmana, que és de Jorge Drexler. És un cantant que ha fet col·laboracions amb cantants espanyols, i us portem aquesta recomanació musical d'un cantautor uruguaià que us agradarà molt.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. I ens haurem d'acomiadar, Irene, ho hem de deixar fins a la propera sessió. Ens acomiadem amb aquest tema que ha recomanat de Jorge Drexler, i avui un tema superinteressant, eh? Espero que la informació corri, arribi on ha d'arribar, i almenys aquesta realment pugui ser una informació de servei per als joves en aquest núvol d'avui. Irene, fins a la propera sessió, i espero que vinguis acompanyada amb el Guillem.
Jo també espero que estigui, bé.
Gràcies, bon dia, bona setmana.
Igualment.
Una estrellita de nada en la periferia de una galàxia menor. Una entre tantos millones.